Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
La nova realitat és una nevera buida. Amb aquest eslògan tan gràfic, els bancs d'aliments fan campanya per a la 12a edició del Gran Recapte d'Aliments, que comença dilluns vinent, 16 de novembre. Aquesta edició, però, serà molt diferent a causa de la pandèmia i no hi haurà caixes per recaptar aliments als supermercats. Us expliquem amb tot detall com anirà i al mateix temps ens interessem també pel dia a dia del Rebost Solidari de Vilafranca i els altres bancs d'aliments de la comarca, tot conversant amb el president de l'associació Ressò, que gestiona aquest Rebost Solidari, i delegat del Banc d'Aliments a l'Alt Penedès. Manel Medialdea, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Contents de retrobar-nos amb aquesta cita tan i tan important, tot i que aquest any la Covid ho ha capgirat tot una mica.
Sí, en certa manera, però estic molt agraït que, i des del banc, no?, l'agraïment personal i des del Banc d'Aliment, de que ho puguem explicar així, in situ i de manera molt planera, perquè, clar, el banc té una infraestructura bestial, no?, per fer la publicitat i per tal de que arribi la informació a tothom, però penso que aquí, amb vosaltres, estic content i agraït i et dono les gràcies perquè doneu l'oportunitat d'explicar una mica més, de forma més planera.
Feia referència a aquest eslògan que s'ha triat aquest any, la nova realitat és una nevera buida. El Rebost Solidari i els altres bancs d'aliments del Penedès, heu pogut constatar que la Covid-19 ha comportat això, més neveres buides?
Sí, jo recordo la pandèmia del totxo, que va ser brutal.
La crisi,
no?,
del 2008.
La crisi del 2008 va ser brutal, amb un augment de famílies del 50%, del 60% i del 40%. I ara, pues, tenim la pandèmia aquí, que ha passat pràcticament el mateix. És bestial, és a dir, que van passar fins a un 50% constatat amb el programa, etc., d'augment de la família, i no solament nosaltres, sinó a tot arreu. A tot arreu ha hagut un augment de demanda de família, i és comprensible. Avui dia es treballa molt al dia, famílies que treballen amb treball precaris, amb sou molt precaris, i clar, quan li ha fallat això, que han estat confinats, el poc estalvi que tenien, se l'han gastat i venien, però desgarrat, la família, i a vegades plorant, de dir, no tenim res. Se l'han menjat tot el que tenien i s'han gastat tot el que tenien a la compra d'aliment i necessitem menjar. Vull dir que això era molt, molt greu, molt feixut. I ara s'està organitzant perquè la poca gent que pot treballar i no les tornen a posar amb un ERTO, amb un ARTO i amb un ERE, per dir així una mica en còmic, comencen a treballar i més o menys, però clar, surten aquesta família i entren altres. Per tant, l'augment continua i els quatre bancs, jo he pogut contactar que les neveres estan buides, i és una realitat. D'on trien els diners aquí a Vilafranca mateix, que l'Ajuntament hi ha un conveni molt important, però no es pot augmentar, ha hagut aportacions extraordinàries, però no arriba. I ara mateix, si vinguessis aquí al Rebost mateix, pots tenir la nevera buida i els congeladors buits, i el poc que s'ha de portar a base de compra i tampoc n'hi ha diners.
Per tant, podem dir que no només el Rebost Solidari, sinó els bancs d'aliments arreu del país estan en situació d'emergència ara?
Emergència, ja ho va dir, una estadística que tenia la Creu Roja, bestial, estem empobrint, ja s'està empobrint el país, no arriba, i des que el tòxula de so va baixar i va posar a tothom al seu lloc, vull dir, la classe mitja que hi havia i va quedar pobra, i ara continuem tots pobres. No hi ha classe mitja, per tant, tots estem a la desesperació, a veure què passa i quin futur tenim per als nostres fills, els nostres nets, etc.
A banda de més usuaris, heu perdut també voluntaris a causa de la pandèmia, per la seva edat, perquè són vulnerables?
No, jo personalment, com a responsable d'aquí del Rebost, i a los altres Rebosts també van fer el mateix, monjos, són solidaris, i a l'Ida, i a Sant Sadurní de Noia van fer exactament igual, jo vaig tindre la iniciativa de dir, mireu, i eren 16 persones que eren voluntàries assídues, que eren grans, i vaig dir, no torneu, aneu a casa i ja s'avisarem perquè això serà molt greu el que ve. Vull dir, jo em vaig adelantar perquè havia treballat sempre pel laboratori, sabia la gravetat de la situació. I, però, afortunadament, sí, han pogut contactar que no solament han perdut, que han guanyat molt voluntaris.
Això és una molt bona notícia.
Sí, vull dir que aquí, bueno, jo vaig posant el que conec de prop.
El rebost solidari de Vilafranca.
El rebost solidari, i pues, teníem una mitjana de 60 voluntaris fixes i ara tenim una mitjana de 120 fins a 160, però que eren voluntaris amb una mitjana d'edat de 30 anys. Dic que el més gran tenia 50, però nois i noies estudiants, i molt bé, molt bé. Això jo volia donar les gràcies especialment, i no aquí, sinó a tot l'Alt Penedès, la consciència, no?, de solidària que ha hagut a la gent i al jovent, sobretot al jovent, que ha sigut meravellosa, que és brutal, ha sigut excepcional.
Clar, perquè ara mateix tothom qui pot teletreballa i hi ha moltes activitats que les estem fent online, telemàtiques, però un banc d'aliments necessita presencialitat per les dues bandes, si no, no funciona.
Aquí, online aquí no. Aquí no podem dir, mira, ja t'enviaré el menjar per correu i te l'agafes tu. No, malauradament no, i això també ho puc dir amb orgull, perquè de la mitjana de 120 a 160 voluntaris i voluntàries que ha hagut, afortunadament, i degut a les mides estrictes que s'han fet a tot arreu, i aquí a Vilafranca especialment, no ha hagut cap voluntari ni voluntària que hagi tingut símptomes. Fins al dia d'avui. Demà no ho sé.
Toca fusta, la taula és de fusta. Sí. Però està molt bé.
No.
Per tant, el rebost és un espai segur.
Abans les mascaretes, que ningú se la volia posar, i nosaltres se vam adelantar, vam fer bata de sac de brossa, vull dir, vam prendre precaució, vam fer una atmosfera controlada d'aire condicionat, no?, diferent, que tira l'aire, no li cau sobre de lo voluntari, xucla per mig i recicla i així. I una porta també amb una cortina d'aire, tot això ha ajudat molt. I la gent, quan ha vist el muntatge que hi havia allà, pues venia a dir, home, si és que... I jo que estava confinada a casa, i hasta portaré los nens, ara no em fa por.
És un lloc segur.
I és un lloc segur. I los voluntaris se senten segurs. Ja tothom va la seva bata, el seu gorro, el guant, la mascareta, treballen bé i treballen a gust, que és l'important, que és donar confiança, perquè si no, però una confiança real, no?
Com és ara mateix un dia a dia el rebost solidari? Ha canviat molt a banda de totes aquestes mesures que explicaves?
Sí, ha canviat radicalment, perquè s'han tingut de reinventar, perquè abans podien entrar 4 persones a la botiga, que és molt petitona, i amb un caixer tenien suficient. Però ara ho hem informatitzat tot està informatitzat, i amb una pantalla gran perquè també els voluntaris i l'usuari puguin veure l'avenç de la seva cistella, i que abans agafaven el carro, l'omplien, tornaven a buidar, com ho fem a qualsevol súper de Vilafranca o comarca, i comptaven i tornaven a omplir. Ara no, aquí a Rebost es fa d'una manera que van agafant, s'ho agafen ells, el que volen, el voluntari no agafa res, no toca res, i únicament, com està tot codificat, pues va sumant el codi de barres, i quan a la pantalla diu ja ha arribat a els punts que té, pues ja està, s'ha acabat, i surt, la persona surt amb el seu carro, s'ho posa a la seva bossa, i vull dir que el voluntari no manipulen res, s'ho manipulen, per això és estricte el que ells vinguin en guants, i la mascareta perquè no contaminen a nosaltres.
Per tant, els usuaris...
I mira la febre, evidentment.
També, temperatura. Per tant, aquests usuaris fan la compra com la farien en un supermercat,
sí,
en funció de l'oferta que teniu.
Això mateix, però encara millor, perquè s'ho agafen, s'ho posen al carretó i després s'ho posen al seu carretó. No han de buidar aquí i allà. Quan buiden, buiden al seu carretó, que se'n van cap a casa.
La manipulació és mínima.
Mínima, sí.
Heu hagut de rebaixar aquestes cistelles d'aliments o podeu donar el mateix aliment que donàveu abans que del març?
Una mica ara, últimament sí, estem a mínim, sota mínim, però nosaltres hem hagut d'espavilar molt, molt per anar a buscar aliments aquí, allà, allà i aquí, a tot arreu, tot, la plataforma d'alimentació, la fàbrica, o no sé com dir-li, càrniques que proveen, que fan provisió a los súper i a los també, i han hagut i anar demanant. Clar, que quan em veu diu, no, el jefe no hi és, ara s'ha marxat de vacances una setmana. Però bueno, tot i això, estem contents i agraït que la gent ha col·laborat molt, i jo sempre vull dir que Vilafranca i l'Alt Penedès és de les regions més solidàries de tota Catalunya i, per no dir, d'Espanya.
Per tant, quan es truquen aquestes portes, mai tens un no?
No, no, no. Sempre, sempre col·laboren, i sigui o amb espècie o sigui econòmicament, per si hi ha col·laboració. Però, de totes maneres, l'augment que ha hagut de família es necessita cada dia. Pensa que l'any passat, aquí al Rebost, els altres també ho conec, però no ho sé de memòria, em van donar 384.000 quilos de menjar, i aquest any estem fregant el 500.000 de quilos.
L'augment és exponencial.
És exponencial.
I ha volat aquest menjar, no s'ha quedat pas ni als frigorífics ni a les prestatgeries, no?
No. El real serà a final de desembre.
Sí.
I jo, potser passarem, però fregant el 500.000 de quilos, i és molt important. I això vol dir que han vingut molta família, que ha hagut aportació econòmica tant de CaixaBank com de l'Ajuntament, extras per poder comprar aliments, perquè no era suficient el que venia del banc o del FEGA o d'Europa. I ara estem, que s'està renovant tots els usuaris, però no hi ha prou diners per comprar, i és necessari, perquè necessitem aliment fresc, no? Pollastre congelat, peix congelat, ous i un sinfín de coses, alimentació infantil, etcètera, etcètera. Arròs, que abans podien donar 4 quilos, ara estem donant un quilo.
No n'hi ha més.
No n'hi ha més.
Anem al gran recapte d'aliments, que cada any és una campanya clau justament per proveir els bancs d'aliments de tot el país, però ara, amb la pandèmia, com ens explicava el Manel Medialdea, molt més, perquè aquestes neveres dels bancs d'aliments i de moltes llars estan buides. Aquesta 12a edició del Gran Recapte s'ha de reinventar, no toca una altra, i només pot demanar donacions virtuals. Per tant, aquest any no veurem caixes per recaptar aliments als supermercats. Aquesta imatge no hi serà aquest any.
No, malauradament, perquè l'essència del Gran Recapte és, i són, i seran, els voluntaris i voluntàries, però aquest any s'ha tingut de reinventar i és molt diferent. I vull remarcar una mica que el Banc d'Aliment mai ha demanat diners. Jo, com a delegat, ja porto 8 anys i mai ha demanat diners. Per tant, aquest any sí que havíem obligat a demanar diners, però els diners que queden a caixa i es queden a les cadenes, al supermercat, a les botigues, per la compra d'aliments. El banc no rep ni un euro, cap, sinó que tota la recapta que facin les cadenes serà per la compra d'aliments, que aquests sí que aniran directament a les entitats com ara l'Alt Penedès, la Vilafranca i la resta de Barcelona, aquí, en el cas que jo soc d'aquí, de l'Alt Penedès, el delegat, i de Barcelona, del Banc d'Aliments, i això ja ho puc dir categòricament, que tranquil, que poseu, que ajudeu, que feu aportació, perquè és que som molt necessàries. No tenim aliments, s'han de comprar molts aliments. No hi ha suficient en les donacions. Necessitem aliments. Que facin aportació monetària, és que aquests diners van per la compra d'aliments.
Queda clar. Aquestes donacions es poden fer a partir de dilluns vinent. De quina manera? Perquè hi ha diverses formes de col·laborar. Sí.
Bueno, s'ha allargat perquè abans, històricament, era divendres i dissabte la gran recapta, i era sempre l'última setmana de novembre, però degut a la pandèmia, i que es preveu que molta gent es reaci a donar diners pensant que no saben aquí sí que podem dir categòricament que van a la compra d'aliments, per tant, tranquils, que poden fer l'aportació que vulguin, i fa en diferent, vull dir, a través de CaixaBank ja es poden fer aportacions amb tíquets de 5, 10, 20, 50 euros i, o valor opcional, que si alguna persona vol donar 200 euros, doncs els pot donar, i se li donarà un tíquet d'aquest simbòlic perquè ha fet aquesta aportació i que la persona se senti bé. Després hi ha els valors que aniran a les línies de caixes de les de tot
quan,
el súper.
Quan arribem a la caixa
del súper... Vols col·laborar amb el gran recapte?
Ens ho recordaran a partir de dilluns vinent i fins al 21.
Totes les caixeres tenen l'ordre perquè el conveni que s'ha arribat en totes les cadenes de supermercat és aquest, de que la caixera a pobretes pues, li queda
ho
aquest...
Ho recordin
i insisteixin...
I aleshores que... què fem? Paguem...
Donarem i nos donaran...
Un euro, serà... 3 euros...
Sí, el valor que, 20, que cada 10. Un... Exactament. I llavors el valor per aquest et donaran com una cistella perquè l'enganxis a la porta on hi haurà si tenim prou voluntaris, que per això insistim en que s'apuntin voluntaris coordinadors, però estarà per informar, serà un punt d'informació i estarà al costat d'un vano d'aquests, al qual, quan surti, jo hi he col·laborat i posaré l'enganxina. I aquest... tindràs l'orgull de que has fet l'aportació la que hagis volgut, hagis pogut, i això serà el valor també simbòlic del gran recapte.
Una altra manera de fer aquesta donació és via Bizum, amb el mòbil, ben sí, fàcil.
Sí, sí, l'han posat fàcil, de tot el sentit, de ja de començar molts dies i recordant a través de tota la informació que va sortint, per poder fer amb Bizum o l'aportació directa al CaixaBank, que facilita molt, i a les caixeres, a les caixes. Després també voldria recordar això, de que si hi ha botigues de proximitat, botigues petites que volen entrar dins del gran recapte, perquè les cadenes pues, tenen les franquícies, el Carrefour Express, però n'hi ha 4 a Vilafranca, i si ja entren la cadena, pues, això que tindran. Però hi ha, a la millor, i una o dues ja s'han trucat, nosaltres volem, i llavors li donarem un talonari que dirà, quan vols aportar? Doncs 3 euros, i et donaran per valor de 3 euros aquest talonari, i el que quedi d'aquell, el resum de si has gastat el talonari, són 200 euros, nosaltres comprarem menjar fresc perquè es quedi aquí.
Per tant, no hi haurà transacció econòmica, sinó que el volum de diners que ells facin us els canvien en espècies,
sí,
en menjar, que és el que cal.
Nosaltres no tocarem
no
cap
veieu ni un duro, com dèiem abans.
Ni ho veurem, sinó únicament pues, et dirà, mira, pues, han recaptat 100 euros, 50 o 200, i bueno, què tens per vendre? Pues, pollastre, ous, peix, pues, vinga, com és botiga de proximitat, o mira, o carn, mira, pues, tinc aquesta carn i això, que vinga, aquesta bandeja, pues, la puc deixar bé de preu a canvi de sopa, però vinga.
Aquest és un front nou, perquè fins ara sí. La petita botiga, el petit comerç, sí. no jugava al gran recapte.
No, i és llàstima, perquè hi ha moltes botigues de proximitat que volen i que no pertanyen a cap franquícia i que és la botiga del costat de casa i vol col·laborar, però vinga endavant. Ja és una forma nova, també.
Aquesta 12a edició del Gran Recapte comença dilluns vinent, dia 16, i acabarà el 21 de novembre. I aquell cap de setmana, el 20 i 21, sí que trobarem voluntaris als supermercats, però fent un paper diferent, no?
Sí, d'informar i recordar. Estem fent la Gran Recapte, la fem diferent, aporteu, feu donació, que són molt necessària, i tocar una mica la consciència solidària de les persones. Sí, perquè no hi haurà ni bossa ni carretons allà per agafar-hi.
Us calen voluntaris per fer aquest paper?
Sí, sí, estem oberts, el Banc d'Aliments ja té la pàgina oberta perquè tot el que vulguis, tot i que hi ha algun súper que no vol voluntari, també s'ha de dir, però bueno, la resta sí que volen i nosaltres l'organitzarem a mesura que tinguem els voluntaris i els que no, ho buscarem. Perquè com a mínim hi hagi una persona sola, no volem més. Una persona sola a la porta del súper i recordant i donar informació i si tenen alguna pregunta a fer, pues, també contestar.
Clar, és molt més fàcil si topes amb aquest voluntari, sí, amb aquesta persona, sí, que et recorda que s'està celebrant el gran recapte, que calen aliments.
Toca una mica la consciència.
És més fàcil,
la
no? Si no
solidària.
Veus ningú, sí, passa més desapercebut.
Sí, encara que viem el vano allà, pues entrem i cada un va també la seva preocupació i entrarà i dirà, ah, però què era el gran recapte avui? En canvi, si hi ha una persona que està recordant allà amb una armilla, ah, avui és la gran recapta, potser es sentirà més obligat a col·laborar.
Aquella botiga de proximitat, aquell petit comerç que vulgui col·laborar amb el gran recapte o aquella persona que vulgui fer de voluntari, com us pot trobar, on s'ha d'adreçar?
A la pàgina web del banc, perquè així no tenim, i si no ho saben o no tenen mitjans d'informàtica, pues que vinguin directament al rebost, i allà pues, els gestionarem, la botiga o els voluntaris.
Manel Medialdea, delegat del Banc d'Aliments a l'Alt Penedès i president de l'associació RASOC, que gestiona el rebost solidari a Vilafranca, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui escalfant motors per aquest gran recapte d'aliments, aquesta 12a edició tan diferent que comença dilluns vinent, tan diferent i tan necessària. Molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres i sempre al vostre costat. Gràcies.
Fem un punt i seguit i arribarem a 11:15 al segon flash informatiu d'aquest matí amb la Su i aquest Natural, la cançó que donava nom a aquest primer treball seu de l'any 2018.
Cierras los ojitos, es un sueño muy bonito, te acaricio desde lejos, tengo miedo de joder. Y no pararte de mirar porque no puedo, y no dejarte de mirar porque no quiero. Y es que me siento dentro, y es que me siento dentro, muy dentro de ti. Y no pararte de mirar porque no puedo, y no dejarte de mirar porque no quiero. Dejar de sentirme así. Cuentas los minutos y yo pienso, vaya bruto. Voy mirando, tus lunares no son como tú. Tan grande tu verso, yo tan pequeña me siento. No parece que nada salga mal. Y no dejarte de mirar porque no puedo, y no pararte de mirar porque no quiero. Y es que me siento dentro, y es que me siento dentro, muy dentro de ti. Y no pararte de mirar porque no puedo, y no dejarte de mirar porque no quiero. Como siempre sonríes y vas sin detenerte, yo tan sola, esperando que vuelvas por mí. Donde verdad ya no hay complejos, en tu mirada veo un reflejo tan limpio, tan sano, tan tú. Despacito, con tu cara de bonito, me hipnotiza tu voz. Hemos escondido aquellos miedos y ahora miro la verdad, nuestra verdad. Y no dejarte de mirar porque no puedo, y no pararte de mirar porque no quiero. Es que me siento dentro, es que me siento dentro, muy dentro de ti. Y no pararte de mirar porque no puedo, y no dejarte de mirar porque no quiero. Dejar de sentirme así.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15 i us oferim un nou repàs a la informació comarcal en el Penedès en xarxa per explicar-vos que s'ha constituït la taula de formació professionalitzadora per millorar la formació professional al Penedès. Aquest dimarts passat al matí es va fer de forma telemàtica la primera reunió de la taula de formació professionalitzadora, un punt de trobada impulsat per l'Ajuntament de Vilafranca, en què hi són presents també Generalitat de Catalunya, mitjançant els departaments d'Educació i Treball, a més també dels agents socials, educatius i econòmics de la comarca, amb l'objectiu de millorar la formació professional al territori. En representació de l'Ajuntament hi era present l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, la regidora d'Educació, Txell Montserrat, i el regidor de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació, Joan Manel Montfort. Txell Montserrat explicava que Vilafranca té voluntat de ser una ciutat educadora per totes les edats i, sobretot, per lluitar contra l'abandonament escolar prematur. Per la seva banda, Montfort destacava que aquesta taula és una reivindicació històrica del territori on hi tindran presència els diferents agents. D'altra banda, l'Ajuntament d'Olèrdola preveu aprovar dimarts que ve un pressupost de prop de 4.860.000 euros. L'alcalde d'Olèrdola, Lucas Ramírez, ha avançat que la proposta de pressupostos municipals per l'any 2021 inclou com a prioritats el reforç de la neteja viària i el servei de jardineria. Un altre dels àmbits que es prioritzen són els serveis socials, doblant la dotació econòmica que es preveu per ajuts d'urgència i targetes moneder. La proposta de pressupost inicial puja a prop de 4.800.000 euros i serà tractada en el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola, que es preveu realitzar en caràcter extraordinari i de manera telemàtica dimarts de la setmana que ve al vespre. Tot i la baixada de recaptació en la majoria dels impostos i taxes, es preveu que els ingressos no es vegin reduïts, perquè s'augmenta la base de càlcul de l'IBI en aplicació de l'actualització cadastral. Dir-vos d'altra banda que la Bisbal del Penedès dona un mes al Club Segle XX per desocupar l'actual immoble. El conflicte entre l'Ajuntament de la Bisbal i l'entitat Club Segle XX continua enquistat. Des del consistori han donat un mes perquè l'entitat desocupi l'immoble que durant els últims 7 anys ha estat la seva seu al poliesportiu municipal, després que el passat 4 d'agost el ple declarés de l'anualitat del contracte de lloguer formalitzat l'any 2013. Una auditoria municipal havia conclòs que el procediment pel qual es va arrendar aquest espai a l'entitat no era correcte, ja que s'hauria d'haver fet amb concurs públic. Segons el Club Segle XX, van rebutjar les conclusions de l'auditoria, assegurant que l'actual govern manté una animadversió contra l'entitat de forma reiterada al llarg del temps. I us comentem també que l'escriptora quintinenca Muriel Villanueva guanya el Premi Llibreter 2020 de Literatura Juvenil Infantil en Català. Fa 21 anys que les llibreries del Gremi de Llibreters de Catalunya atorguen el Premi Llibreter amb les categories de literatura catalana, altres literatures, àlbum il·lustrat, infantil i juvenil de literatura catalana, infantil i juvenil, altres literatures. Segons les bases del Premi Llibreter, les obres són sotmeses a votació de les llibreries agremiades, en la que l'obra Dunes, diari d'un altre estiu, editat per Baulinka Books i escrita per la quintinenca Muriel Villanueva, ha estat la guanyadora en la categoria infantil i juvenil de literatura catalana. Muriel Villanueva va néixer a València, és llicenciada en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada i diplomada en Educació Musical. Va exercir com a mestra a l'Escola de Primària Antoni Grau Minguell de Sant Quintí de Mediona. Actualment, com a escriptora professional, ha escrit novel·les, contes, narrativa infantil i juvenil i també relats breus o poesia.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Són 2:15 i 7 minuts.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Cada dues setmanes al Cuida't, la terapeuta holística Roser Ferrer ens acosta recomanacions per cuidar-nos. Fa 15 dies subratllava la importància de gestionar les emocions I avui no deixem aquest terreny perquè ens parla de la necessitat de mantenir cadascú al seu propi espai. Marxem fins a Canal 20. Raimon de Cara, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Així és, un nou espai, una setmana més, setmana sí, setmana no, toca aquest espai del Cuida't amb la Roser Ferrer. Molt bon dia, Roser.
Molt bon dia.
Hem de continuar parlant, reprenem el fil del que ja havíem parlat fa 15 dies, de la gestió emocional.
Sí.
En aquest cas vols endinsar-nos en un aspecte ben concret, la importància, subratlles, de conrear el refugi intern.
Exacte.
Què vol dir això?
Exacte. El refugi intern és un espai on podem accedir dins nostre per trobar aquella seguretat, aquella estabilitat, aquella tranquil·litat, serenitat, pau, doncs quan a vegades no ho trobem fora, no? Perquè tot el de fora no ho podem controlar, en canvi sí que podem controlar o podem gestionar la nostra actitud, no? Aquí ve la importància dels primers passos per aprendre a sostenir i a gestionar aquestes emocions. Per tant, avui m'agradaria entrar en aquesta part de conrear el refugi intern com una base nostra, no? I explicar una mica què ens succeeix. I primer de tot vull començar, perquè m'agraden molt els contes, m'agraden molt les metàfores, i per començar porto un conte que es diu El molí d'aigua. Diu, i llavors em vaig donar compte, vaig veure una imatge en un camp, vaig veure un riu, i a prop del riu, en alguna part del camí, un molí. Un molí d'aigua que anava donant voltes a través de la força del riu. I què hi ha en nosaltres? Som aquest molí i ens mou la vida. Naixem perfectes, però conforme anem creixent, els aprenentatges de les experiències viscudes es van acumulant, creant creences, articulant patrons de comportament, formant la nostra identitat. La nostra falsa identitat, la nostra màscara. Tot això fa que la roda del molí comenci a desalinear-se del riu i que deixi de realitzar la seva funció òptima i perfecta. Es comença a torçar. Primer, comença a treure tot allò que sobra, allò que no és necessari, allò que no és teu, sinó que es trenca i aleshores s'ha de reconstruir. Reconstruir no és bo ni és dolent. Doncs, una vegada que ho has reconstruït, pots tenir en compte reforçar els ciments, les pales, els engranatges per superar els nous reptes que el riu et porti. Per tant, parlarem d'aquestes bases. Entrar en el nostre espai intern, aquest refugi intern, entrenar-lo, sobretot per aprendre a sostenir totes les emocions, perquè no es tracta d'estar en un estat zen, sinó que es tracta d'aprendre a sostenir des de la part adulta. És com entrenar un propi maternatge, com una mare o un pare propis per sostenir aquella part de nosaltres, que és una part més infantil, que a vegades crida, que a vegades pataleja. Clar, què passa? El refugi interior vindria a ser, si ens imaginem, un cargol, no? Quan troba algun perill fora, què fa? Es fica dins perquè allà es sent protegit. Què ha passat amb el nostre refugi intern? Hem après a no evitar-lo. Difícilment entrem en nosaltres per sostenir allò que està succeint, sinó que busquem com cases alienes, no? com closques d'altres cargols que ens donguin aquesta seguretat, perquè en algun moment possiblement hem après a que no som suficients o que no som capaços o que necessitem d'algú extern per sentir la seguretat. I això fa que el nostre refugi, aquest nostre, doncs estigui oblidat, estigui desatès, estigui doncs poc habitat, bàsicament, no? Què passa? Quan jo no sé gestionar unes emocions, perquè això ja es comença a entrenar des de la infància, perquè en aquell moment no tinc recursos, no tinc eines, no?, per fer-me càrrec de pors, per exemple, una por molt bàsica pot ser la soledat, no? Un nen, doncs en algun moment es pot sentir sol i no sap com gestionar-ho. Què fa de seguida? Busca la mare, busca el pare, busca alguna persona de suport. Doncs seguim amb aquest comportament. Quan som petits s'activen molts d'aquests comportaments, s'automatitzen, jo diria, certs comportaments de buscar com els centres de poder o els recolzaments fora. Què passa? Que és algo que continuem fent i doncs, ho podem buscar amb la feina o amb les parelles o amb altres persones o fins i tot amb els fills o fins i tot amb la casa física, no? I que això està molt bé, però això de fons pot crear certes pors que no volem mirar, no volem sentir. I això ens porta a tendències molt escapistes, no? Com per exemple, doncs, una addicció, com parlava l'altre dia, pot ser una tendència molt escapista. I addiccions n'hi han moltíssimes, no? De més bèsties i menys bèsties, però tenim una tendència a escapar del conflicte, a escapar d'aquelles emocions incòmodes. Llavors, un dels sensors que ens pot ajudar a comprendre si estem gestionant bé o no les nostres emocions, a part de com em sento, no? Si sento necessitat de control, si sento molta por, si sento ansietat, si sento apatia constant, o sigui, quan aquestes emocions comencen a convertir-se en habituals en el dia a dia, vol dir que algú no estem gestionant bé. Hi ha com una part infantil que reclama ser atesa. Aquesta part infantil simplement necessita ser vista, necessita ser mirada, però tenim això, aquesta tendència a mirar cap a un altre lloc, a buscar distraccions per no sentir. Tot això ho dic perquè hem d'entrenar el parar i observar quin mecanisme, no, s'activa quan, per exemple, sento una ansietat i potser me'n vaig a agafar el mòbil per distreure'm, o potser me'n vaig a menjar, o potser me'n vaig a fumar, o potser arriba el cap de setmana o no el cap de setmana i necessito beure alcohol per d'alguna manera sortir d'aquesta gestió, no? No vol dir que tothom qui begui, qui fumi sigui una tendència escapista, dic quan ja es porta a l'extrem, no? Llavors, tot això ens ajuda a observar-nos i el sensor més important quan ja l'emoció no està gestionada, com us vaig explicar l'altre dia, és el cos. El nostre cos ens parla amb els seus símptomes, té un llenguatge. Llavors, observa els dolors, observa els teus símptomes, observa potser un mal de cap recurrent. Clar, una cosa és un mal de cap puntual, però un mal de cap recurrent. Tots aquests dolors que es cronifiquen, observa quantes emocions hi han allà no gestionades, perquè les emocions són com els aliments, s'han d'ingerir, digerir, eliminar. I el nostre cos és un umbral. I avui en dia hi ha moltíssima gent amb molts dolors, amb moltes malalties, no dic que sigui la causa principal, hi ha altres causes, per suposat, no? Però és important tenir en compte la gestió emocional. Llavors, realment, a vegades, una persona sola és difícil cultivar aquest refugi interior perquè hem d'activar l'adulta que hi ha en nosaltres i aprendre a quedar-te allà mentre sents aquella incomoditat, sigui una por, sigui una ansietat, sigui un estat, doncs, d'una tristesa profunda. Què fas amb allò? L'important a vegades és para i queda't amb allò i observa, perquè potser la nostra ment que busca explicar-ho tot, potser pensaràs que és perquè aquell dia allà on has estat, o sigui, ho relacionaràs amb alguna cosa del present i possiblement el fons d'aquesta emoció no sigui del teu present. Potser dius, oh, és que la feina que estic fent em crea ansietat. Potser no, potser aquesta ansietat ve de més enllà, no? Perquè hi ha com tantes emocions allà desateses i mal gestionades. Llavors, és important parar i m'agrada explicar que dins nostre hi ha com tres veus que operen. Tres veus. Una veu seria el jo necessito. Jo necessito. Aquesta és com la part més infantil, no? És la nostra part.
Aquestes tres veus les hem d'escoltar quan fem aquest moment de pausa.
Exacte. Observar el jo necessito. Jo necessito. Jo necessito. És com una part infantil que constantment necessita, no? Fixem-nos amb els nens que sempre necessiten i mai en tenen prou i ara volen això i l'altre, no, necessito, necessito, necessito. Aquesta és la nostra part infantil. Després tenim una altra veu que és la, jo li dic, la tirana o la sabotejadora interna, que és el jo hauria, que és aquesta part com més dura. Jo hauria de fer això, jo hauria de fer l'altre, no? Aquest hauria, hauria, perquè jo m'identifico molt amb el que faig més que amb el que sóc, no? Llavors jo hauria de fer això, hauria de fer l'altre. Aquesta és la tirana. I després tenim una altra veu, que aquesta li donem poc protagonisme, que és la part adulta. I la part adulta diu jo escullo. Què passa? Si no hem entrenat bé aquest refugi intern per sostenir la incomoditat, sigui com sigui, difícilment la part de jo escullo la atendrem des de la part adulta madura, perquè no ens agrada massa fer-nos responsables de les coses. No ens agrada massa saber que ens podem equivocar. No ens agrada massa decidir. I derivem moltes vegades, doncs, tot és culpa dels altres, no? Jo no vull sentir que és culpa.
Aneu a buscar una altra closca.
Sí, aneu a buscar una altra closca que decideixi per nosaltres, que esculli, i així, si surt malament, jo no ho he decidit, no? Estic parlant en termes molt generals per si a algú li pot ressonar, no? Però és important l'autoqüestionament en aquest cas. La culpa, la manipulació, el control, la necessitat de control, doncs té molt a veure amb patrons automàtics interns, doncs de parts infantils allà necessitant ser vistes i ser escoltades, no? Llavors, què fem amb aquestes tres veus? Perquè al final, qui ha de liderar en aquestes tres veus és l'adulta. Hem d'entrenar el jo escullo això, sabent que em puc equivocar, sabent que puc fracassar, sí, però també em pot sortir bé. I en tot cas, si m'equivoco, ho he escollit jo. La tirana té una funció més de protegir a la nena. La nena interna, la tirana, aquesta veu de jo hauria de, tant de moda, suposo que us sona molt. La tirana està molt educada per protegir a la part infantil, és com una part que ens protegeix del dolor, no? És que si tu ets suficient, si tu et mostres dur o si tu et mostres amb capacitat, és com que estàs més protegit, estàs més ben vist. La tirana és com que t'ajuda a formar part del món, a tenir una identitat, a tenir una estructura, a tenir el sentiment de que pertanyo a la família, he seguit els mandats familiars, que pertanyo al meu grup d'amics, que pertanyo al sistema, perquè haig de fer, estic fent el que s'ha de fer, no? Bueno, això està bé fins que en el punt que tu estàs en coherència, però quan ho estàs fent perquè és el que hauries o quan ho estàs fent des del que esculls. Clar, això implica, pues, a vegades, no seguir la coherència interna. I això trenca molt internament. Però clar, per seguir la coherència interna a vegades hem de poder sostenir el dolor, no? De, pues, en algun moment no ser acceptat o no ser vist o no ser reconegut. I aquí és on vaig, el refugi intern, quan vivim des d'aquesta capacitat d'autosostén de totes les emocions, doncs realment això aporta molta llibertat. No és fàcil i no és un lloc on arribis i ja a partir d'avui he arribat a connectar amb el meu refugi intern, ja, bueno, ja mai més. No, no, és una cosa que s'ha d'anar cultivant i entrenant, no? Contínuament per reforçar. Llavors estem reforçant aquí els centres de poder, que els centres de poder és un espai intern. Jo no sóc envers a la meva feina, jo no sóc envers el que tinc, jo no sóc envers d'on vinc, no, jo sóc. Perquè si jo m'identifico tant amb aquests recolzaments externs, és efímer, perquè la meva feina pot canviar, allò que tinc pot desaparèixer. Llavors hauré perdut la identitat, no? Llavors, com t'has construït la teva identitat? A partir del que tens o a partir del que ets? Clar, poder entrar i qüestionar-se això és intens, eh? I habitualment, pues, què passa? A vegades la vida ens porta, pues, moments de trencament, no? Com actualment moltes estructures, doncs, estan trencant, moltes. Pues, moltes feines, moltes formes de funcionar estan canviant. El paradigma està canviant per desgràcia o per no desgràcia. Per l'actualitat del Covid, no? Ens està portant a funcionar de diferents maneres. Llavors, jo llenço que és una oportunitat de, ja que la realitat està canviant tant, per què no et fas totes aquestes preguntes i t'enfoques cap a una coherència interna per transformar la teva vida en allò que sempre has volgut?
Per tant, buscar aquests espais, aquestes eines, quines serien aquelles recomanacions? No sé si hi ha algun moment del dia anímic quan detectem aquesta senyal del cos que ens està parlant, hi ha algun instrument, alguna eina que ens pugui permetre, doncs, fer aquest exercici d'escoltar aquests jos, necessito, doncs, hauria o escull, algun mecanisme que puguem dir, doncs, ara és el moment, doncs, per fer aquest exercici?
Bueno, això es pot fer en qualsevol moment, és prendre atenció de pell cap endins, no? Estem sempre molt enfocats de pell cap enfora, doncs, bueno, potser un bon moment seria quan ens despertem, on estem més tranquils i, en principi, és un bon moment de respirar i qüestionar-se, no? Vinga, va, comença el dia, i aquest és el dia que vull viure. O a vegades parar 3 cops al dia, respirar profundament, ja que la respiració ens porta cap a dins, no? Notar el nostre cos, com noto el meu cos. Això és important entrar. I hi ha algú molt important, que és acceptar la pròpia vulnerabilitat, el poder de la vulnerabilitat, no? Que tant amaguem. Per regla general, sembla que si jo mostro la meva vulnerabilitat vol dir que sóc dèbil o vol dir que se'n riuran de mi. I quan un accepta la pròpia vulnerabilitat i que no som perfectes i la imperfecció ens fa únics, aquest és també, jo crec, un bon camí d'acceptar tot allò que et fa sentir vulnerable i mostrar-ho i no passa res, no? Perquè si no ens tornem rígids i fixeu-vos quanta gent amb contractures hi ha i gent que possiblement està assentat davant un ordinador tot el dia sense fer esforços i moltes contractures, anem rigiditzant el cos i tot lo dur es trenca, no? Ens fem els durs. Pues acceptem la vulnerabilitat, perquè aleshores és viure, és una manera d'estar en el món des d'un altre lloc. Des d'un altre lloc amb més calma, amb no tanta exigència, no donant-li tant de peixet a la tirana, no? La tirana, pues, té la seva funció, gràcies tirana per protegir-me, però mira, ara encara que hauria de fer això, escullo, pues, anar-me'n a passejar, o escullo una altra cosa. Sí, però és que hauries de, perquè si no jo... I és que, no? Com diu Maria Alonso Puig, que a mi m'agrada molt, tant els seus llibres com les seves conferències, ell diu que hauríem de canviar més és que això, és que l'altre, és que clar, és que la realitat, és que, per ai que, no? Ell en castellà diu ai que, hem de, però des d'un punt de jo vull fer això, des de jo escullo fer això.
Afirmar-se, evidentment, aquest conreu del refugi interior no significa estar aïllat i entendre, doncs, que estem en relació amb la societat, amb els altres, i que també aquesta relació condiciona o d'alguna manera, com no podia ser d'altra manera, també influeix en aquest refugi, no?, en la teva closca.
Exacte, és aprendre a observar les meves arrels, a com em sento jo d'arrelada internament. És com un arbre, no? Un arbre que té unes arrels profundes, si fa una ventolada, doncs difícilment el vent, que seria el món extern, no? Difícilment el tombarà. Clar, per conrear aquest refugi interior, jo he de sostenir totes les emocions, perquè, clar, el que passa fora de mi, jo no puc controlar. Per això és important, quan jo millor em coneixo, millor aprenc a sostenir totes les meves emocions, a transitar-les, perquè al final, escolta, odi, ràbia, totes aquestes emocions com mal vistes, no? Ressentiment, això forma part de nosaltres en el dia a dia. Dona't el permís d'odiar, però no et quedis amb l'odi, saps? O sigui, deixa que les emocions passin a través teu, transita-les, però no te les quedis. No te les quedis. Això fa que les teves arrels siguin més profundes i sentis una estabilitat interna. I aquí està l'èxit, no? De cultiva, conrea aquest refugi intern per sostenir la incomoditat que segurament vindrà de fora.
Doncs ho deixem amb aquest missatge. Roser Ferrer, gràcies per un nou espai del Cuida't amb Roser Ferrer aquí al Penedès en Xarxa. Fins la propera, fins aquí 15 dies.
Exacte, fins aquí 15 dies. Gràcies.
Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb aquest Upside Down del vilafranquí Lucas Dalman arribarem a les 11 del matí. Notícies, una breu pausa per la publicitat i seguim parlant del tancament de Dentix, que ha deixat més de 4.000 afectats a Vilafranca i l'Alt Penedès.